carreres, tots, menys el Guim, tots. Molt bé, no? Senyor Carreras, té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa, per concretar el que ja hem dit al principi del ple i demanar què ha passat amb la... què sap el govern municipal de la instal·lació dels cartells per poder anunciar la cadena aquesta que es va fer el seu dia, no? Fa uns dies. Sembla ser, per la notícia que ens arriba a nosaltres, que van ser les brigades municipals les que ho van fer. Suposem que algú va ordenar si ho va fer, que no ha passat els tràmits interns que passen aquestes coses. Llavors, doncs, si no és així, doncs els demanarem que donin els detalls i que ens expliquin què ha passat. Gràcies.
Té alguna altra pregunta, senyor Carreras? Gràcies. Doncs la senyora Paraire li contestarà.
Sí, gràcies. Senyor Carreras, es va sortir l'altre dia que es va fer la pregunta precisament a la Junta de Portaveus de què havia passat amb aquests plafons. Perquè la gent ho sàpiga, són els plafons que van aparèixer alguns per la ciutat on estava anunciat lo de la via catalana. I vam preguntar si havia sigut la brigada. Nosaltres, ja a comissió informativa, ens havia preguntat el senyor Pere Soler. En aquell moment no teníem constància perquè és un material que no està dintre del circuit de cessió a les entitats o partits o equipaments o clubs o qui ens ho demana. I vam dir, ho preguntarem. Ho vam preguntar, ens van dir, ens van mirar les sol·licituds de material que em porto aquí a tall d'exemple i ens van dir, no surt. Jo dic, però si són aquells que fèiem servir els partits polítics quan fèiem eleccions, que ja les últimes no els vam fer servir. A la Junta de Portaveus va tornar a sortir i jo vaig dir, és que a mi em diuen que no, i dic, nosaltres no ho hem fet. Bueno, com que insistien i no acabàvem de treure l'aigua clara, ho vam tornar a preguntar i ha sigut un error, us ho dic així. No ho ha ficat la brigada, és una entitat que entra a una instància demanant si tenim plafons de cartró, és un material que no cedeix, no està dintre del circuit, precisament pels problemes que dona d'embrutament, ho sabem amb les eleccions, ho hem comentat als diferents partits polítics. I és cert que ens va sortir de dintre del circuit una persona de la brigada, que és estupenda, que fa molt bé la seva feina, que gestiona la coordinació de més de 500 i 1.000 cadires que movem els caps de setmana, amb metres de tarima, taules, vull dir que són professionals molt bons tots, doncs no ho va dir a ningú i va dir, si en voleu a quin tenim, veniu-los a buscar. I se'ls van instal·lar ells. Bueno, jo no crec que tampoc haguem de fer tan ostra, perquè és un error, és veritat, ha passat un tema que no passa normalment, gestionem, i els explicarem en detall, més de 1.000 i pico infraestructures cada cap de setmana, no hi ha errors, vam fer el tema de la fiança precisament per poder endreçar tot això, a petició també d'altres regidors que en mandats anteriors hi havia, perquè les entitats, o hi havia molta necessitat, les entitats ens demanaven cada cap de setmana 300 cadires, 400 cadires, en tornaven la meitat, després no en necessitaven tantes, no, s'havia de posar ordre, degut al volum, a la gran vida associativa que té la nostra ciutat. Amb secretaria, amb la vicesecretària es va treballar tot el tema de la fiança, és un tema que podem parlar a comissió informativa, els explicaré el detall, els criteris que es van aprovar per tal de fer la cessió de material. És cert que ara ja deu fer 4 o 5 anys que funciona, n'hem anat aprenent, a vegades ens equivoquem perquè igual que ens ha passat això, doncs a vegades ha quedat una instància traspapelada, no ens havia passat mai, no és un material que estigui. Jo els hi demano perdó si és el que he de fer, els hi demano, dono la cara per la gent de la brigada que penso que són uns professionals estupendos i que aquí l'hem vessada, com la podem vessar tots i com deia abans el Ferran, doncs, bueno, doncs si fas t'equivoques i aquí potser nosaltres vam dir ens hem equivocat, penso que s'ha de dir perquè si t'equivoques doncs ho has de dir, no ha sigut ni amb mala intenció, al contrari va ser amb ganes de poder solucionar temes. Però us ho dic, sabeu que ho vam eliminar perquè ni estem d'acord amb aquest sistema ni res. I si em correspon, els he dit que ho sento moltíssim i ho lamento, i també els hi demano que l'error en aquest cas ha estat fet per un treballador de la brigada i que tampoc m'aixequem aquest error que l'ha fet en la seva feina diària i que no hi ha hagut ni cap voluntat política, perquè a més el que pensa precisament no va per aquí, ja els hi dic, vull dir que si rasquéssim també els hi diríem, i no sé què més dir-los, ho sento molt.
Gràcies, senyora Paraire. Senyor Carreras.
Li agraeixo les explicacions, senyora Paraire, però l'error l'han comès, l'error primer el comet l'equip de govern quan, com he dit abans, s'extralimita i abusa de la institució de l'Ajuntament per fer polítiques que no són de rebut, com he dit abans, no? I per posar-lo al servei d'ideologies o de propòsits polítics que no té dret, que no té legitimitat per fer-lo servir. Llavors, a partir d'aquí, que hi hagi gent que s'extralimiti, vostè diu que no hi ha intencionalitat política. Vostè s'ho creu, però vostè creu que és creïble que precisament hi hagi hagut això, precisament en aquest cas i en aquesta situació i en aquest propòsit, no hi ha voluntat política? Home, potser sí, però no se sap mai, però més difícilment creïble, estarà amb mi, que és algo difícil de creure. Gràcies.
Miri, senyor Carreras, jo, de veritat, sé que em coneix poc, però no soc gent rebuscada. Ni hi ha intencionalitat política, hi ha un error. Un error és un error, és una equivocació. Ens hem equivocat. No hem volgut ni afavorir a un ni a un altre. Ens ha passat. Penso que quan diu que ho hem utilitzat per no sé què, vostè pot pensar el que vulgui, jo no, doncs es veu que no el convenço. Però és que no ha sigut així, ni s'ha donat ordres, ni se m'ha amagat informació, ni, bueno, ens hem equivocat. Potser ens haguéssim equivocat amb una altra entitat i realment hagués sigut potser més creïble per vostè aquesta història. Jo l'he explicat com a mi me l'han explicada i com la sento. I penso que, no sé, vostè creu que jo, o nosaltres en aquest cas, deixem que s'escampin cartells sabent-ho, quan no deixem els plafons i d'un tema que em portarà problemes, que és que m'avorreixo a la vida i em creo problemes per fer una conjura política aquí? Doncs no.
Jo crec que queda prou clar. Gràcies, senyora Paraire.
Permeti'm que li aclareixi una cosa a la senyora Paraire, perquè no m'ha entès bé. Jo no dic que vostè no estigui dient la veritat en absolut, No, que vostè està dient la veritat, això no tinc el més mínim dubte. No, això no és el que jo volia dir. El que sí, jo vull dir és que els hi han colat un gol, per dir-ho d'alguna manera, que vostès no s'han enterat, però que digui que no hi havia intencionalitat política en els que han fet això, home.
Jo crec que ha quedat prou clar. Senyor Bruno de Salvador, té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. És una pregunta al senyor Puigneró, tenente alcalde de Movilidad. En la zona circundante a la estación de la Floresta, senyor Puigneró, desde hace tiempo hay un... De la Floresta.
Sí, pero ¿qué ha dicho antes? Zona circundante.
En los alrededores de la zona de la Floresta, desde hace tiempo hay grave problema de aparcamiento, que es conocido ya por los vecinos. Vehículos colapsan toda la zona del aparcamiento del Pas de la Estación y todo lo que es la zona del centro social y sanitario. Quizá el problema viene ocasionado por la prohibición que se estableció de estacionar en la avenida Montserrat a raíz del accidente, digo yo, es una suposición que tuvo lugar hace tiempo en un autobús de línea, creo que fue el año pasado. Los vecinos de la Floresta creo que en diversas ocasiones ya han planteado posibles soluciones al respecto y el ayuntamiento, después de más de un año, me atrevo a decir, pues no ha solventado la situación. La pregunta es que qué solución piensa llevar a cabo o tiene en mente el equipo de gobierno para solventar el problema, ya que hace tiempo que los vecinos siguen protestando por la actitud incívica de muchos conductores, quizá, como usted bien indicó en una ocasión, algunos ni siquiera son del barrio, ni de San Cugat siquiera. Llegan incluso a estacionar sus vehículos en las aceras, imposibilitando el paso de vecinos e incluso a los usuarios también que van al centro social y sanitario. Gracias.
Gràcies, senyor Salvador. Li contestarà el president del districte.
Bueno,
si ho contesto jo, No, bueno, entenc que ho coneix amb profunditat. Doncs endavant, senyor Brugueroles.
És que, a veure, jo crec que vostè ha fet una descripció de la situació que no és del tot adequada a la realitat. Allà hi ha una associació, que és de la gent gran de la Floresta, que fa molt de temps que es queixa respecte de l'ordenació del trànsit a l'avinguda Pearson i al carrer Pas de l'Estació. Allà s'han fet diversos retocs, però no acabem de posar-nos d'acord amb aquesta associació, i només amb aquesta entitat. És el col·lectiu de gent gran de la Floresta. Ara, l'última modificació que s'ha fet és amb el semicercle que queda just davant del cercle social i sanitari. Allà s'intenta resoldre el que realment és greu en allà, que és intentar garantir l'accessibilitat per part de la gent gran al CAP i al Centre Social i Sanitari de la Floresta. Això és el que realment és important. Mentre s'està reestudiant una vegada més la qüestió del carrer Pas de l'Estació, on hi conflueixen diverses necessitats. No és només l'opinió d'alguns dels dirigents del col·lectiu de la gent gran, no és només aquest criteri el que s'ha de tenir en compte, perquè pot passar que quan busques equilibrar una sèrie de necessitats, algú doncs digui no estic d'acord, i ho digui durant un any i un altre i un altre, i això ens pot passar. I això és el que està fent l'àrea de mobilitat, d'acord amb aquest servidor, amb el Consell de Barri, per intentar trobar el punt més pròxim possible a l'equilibri, amb la defensa dels interessos i de les opinions de tothom d'allà. Però la qüestió de Verge de Montserrat, etc., això no té res a veure. En tot cas, sí que sap vostè que hi ha la qüestió de l'estudi de mobilitat, que li hem explicat abundantment al senyor Bailón. L'estudi de mobilitat podia tenir una incidència a l'avinguda Verge de Montserrat i també amb el carrer Estel, que depenia de l'urbanització de Promusa, que després s'ha deixat de fer. Hi ha tota una sèrie d'elements que juguen aquí i que té una altra derivada més, que és la qüestió de que alguns florestans utilitzen l'estació com a park and ride, gent de la Floresta, i alguns de fora també. Llavors, tot aquest tema és el que s'ha d'acabar d'endreçar, però estem davant d'una situació, diguem-ne, d'una incidència poc severa, poc severa. El més important era l'accessibilitat de la gent gran al centre social i sanitari, i això entenem que ha millorat molt o ha d'haver quedat resolt.
Gràcies, senyor de Salvador. Digui.
Sí, gracias, señor Brugarolas, por sus explicaciones. El tema de Verge Montserrat, creo que lo he dicho expresamente, era una suposición, una insinuación, una opinión a título personal, no es el centro del problema. Las quejas no vienen solo por el colectivo de gent gran, vienen también de vecinos, vienen también por parte de vecinos del barrio. Y sabe usted que esto es un problema que se arrastra desde hace tiempo. Entonces usted va diciendo, bueno, que se está estudiando, pero los meses van pasando y la solución no llega. Es decir, me gustaría que concretara qué soluciones tiene efectivas y concretas, y si puede dar un calendario de presentación en Comisión Informativa de Movilidad, al Consell de Barri de la Floresta, incluso en este pleno, pues se lo agradeceré. Gracias.
Perdón, es que yo no he dicho eso. Yo he dicho que las medidas que hemos implementado y que continuemos hablando no son del gusto de un colectivo concreto. Però és que potser és que les mesures que vol aquest col·lectiu concret no són les que interessen al conjunt del barri. Jo el que li dic és que això pot passar. I això l'he dit al senyor Bailón, l'he dit al Consell de Barri, en reunions aquí amb ell i en reunions privades. I aleshores ell creu que s'ha de fer una cosa i amb la millor no estem d'acord. No jo, que jo sóc el menys important, sinó els tècnics de mobilitat i de seguretat d'aquest Ajuntament. I això és el que passa. No és que no fem res, no. Hem fet molt, ens hem reunit, hem parlat, hem retocat, però potser mai arribarem a estar d'acord amb el senyor Bailón en concret, i no passa res. No passa res. Això no es pot governar a gust a tothom.
Gràcies. Senyora Domènech, té la paraula.
Bon vespre un altre cop. Jo, per mort de firma ja molt pesada, perquè és la tercer ple que demanaré una cosa al senyor Puigdomènech. Senyor Puigdomènech, les altres vegades li preguntava i ara ja li demano. De la mateixa manera que en el tot l'Ajuntament anuncia pues, no facis foc al bosc perquè per mort de que hi hagi incendis, doncs jo ara ja demanaria que en el tot es publicités o es refresqués la memòria de la normativa de convivència cívica per lo que fa a les mascotes i la recollida dels excrements per part dels propietaris, i que es digués l'import de la multa per a aquells que no ho compleixin. Això, en una pàgina del tot, ho llegirien més de 25.000 santcugatencs i finalment potser aconseguiríem que la gent conscienciés una mica més, perquè, escolti, no hi ha manera, eh? Gràcies.
Gràcies, senyora Domènech. Senyor... No contesti encara. Contestarà la regidora de comunicació, perquè s'està treballant una retolació específica per informar i insistir en la conducta cívica de veïns i veïnes. Per tant, senyora Barbany, si ho vol explicar.
Sí, mira, efectivament s'està treballant en un pla de comunicació que té com a base el civisme i una de les dues potes és el tema dels excrements de gossos. Ja tenim la plantilla de disseny feta. A principi de setembre s'insertarà en els diferents mitjans de comunicació de la Junta de Sant Cugat i, a més, es farà una campanya específica a la zona de Sant Rafel, que és on hi ha més queixes de veïns. Exacte. Per tant, farem una campanya general i específica per la zona de Sant Rafel, però està en marxa.
Moltes gràcies. Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies. En aquest cas, jo crec que és per la regidora de comunicació, però és possible que sigui per un altre regidor o regidora de l'equip de govern. Són dues preguntes molt concretes. Una, quantes vegades s'ha reunit l'OAMCIC aquest últim any i com van els treballs per tal de constituir el nou Consell Municipal de Comunicació?
Molt bé, doncs moltes gràcies i la senyora Barbany li contestarà.
Sí, sóc jo, eh? Si no recordo malament, l'última reunió del Consell General crec que va ser el desembre de l'any 2012. S'ha de reunir una vegada a l'any, per tant, ens hem de reunir una vegada el 2013. Si no recordo malament, jo diria que és el desembre de 2012 ens vam reunir aquí. El que passa que va fallar molta gent, també l'he de dir, molta gent de diferents partits. Ara no recordo qui va venir i qui no, però diria que de 5 potser érem 3 representants d'altres forces polítiques. I del tema del Consell Municipal de Comunicació, jo crec que deu fer referència al Consell Social, que ve a ser l'òrgan, seria una Junta General de l'OMCIC que s'encabiria dins de la llei 22-2005 del Consell Audiovisual de Catalunya. Vam començar a treballar-ho fa un any i mig amb unes reunions que vam fer tots els grups polítics. Jo he fet la meva feina, part de la meva feina tècnica. Estic esperant a veure si tenen propostes per part d'altres grups polítics també, que m'han dit que farien arribar. I la veritat és que està una miqueta en stand-by, amb espera de veure com evoluciona l'avantprojecte de racionalització de l'administració local, perquè no sabem si retallarà o no competències locals, i també perquè no fa massa va sortir per part de la Generalitat també una llei fa com 3 setmanes, on també es parlava de fer modificacions sobre els mitjans locals. Com que tenim el Consell General, que també ja fa tasques fa part de les tasques que hauria de fer el Consell Social, de moment ho fa Consell General de l'OMCIC.
Gràcies, senyor Calderón.
Molt breu. Em sembla que el que diu el Consell General de l'OMCIC és que com a mínim s'ha de reunir una vegada a l'any. Hi havia un exercici molt interessant, que era l'aprovació de pressupost, passar comptes, fer 2 o 3 a l'any, però no passa res. I el Consell Municipal de Comunicació, el Consell Social, que ara no sé quina és el d'allò, esperem notícies, perquè clar, fa un any i mig sí que vam nomenar uns representants i tal, perdoneu, i esperem que es pugui engegar de nou a tot aquest procés, malgrat les retallades en l'autonomia local que venen de Madrid i les retallades presumibles que poden venir de Barcelona també, al món local, però veurem. I deixin per acabar, avui és l'últim ple, abans de vacances, per tant, desitjar-li a tot el consistori i aquí a l'equip tècnic que hi ha aquí, que ens aguanta molt sovint, doncs que tinguin unes bones vacances d'estiu.
Moltes gràcies, senyor Calderón. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Bé, la meva pregunta va pel senyor Raül Granger i una mica ja estava promesa, diríem. I simplement perquè ens fes evident a tots els que estem aquí el tema que recordi que havíem intentat plantejar en una moció que vam retirar sobre quina és la situació dels nens i nenes que no opten a una beca del menjador, si se sap a casa nostra quants n'hi ha o quants no n'hi ha, quina tipologia, diria vostè, que és de les famílies afectades i si l'Ajuntament segueix algun tipus de protocol concret per detectar-ho i per posar-hi remei, diria. Gràcies.
Senyor Granger, la mateixa pregunta
No, però és, de, és del, és del tema i crec que pot complementar una mica, perquè molt també es va plantejar a partir de la moció d'iniciativa que volia plantejar sobre el tema del, de l'alimentació, i és durant les vacances aquells nanos que han optat a beques escolars, si tenim algun tipus de, algun tipus de suport per garantir que aquests nanos mengin com a mínim un àpat al dia. En aquest sentit, si Serveis Socials està a sobre, té detectat alguns temes, doncs aprofitant això i complementem la, la informació. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Senyor Granger, té la...
Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, agrair l'interès i la sensibilitat repetida que el grup d'iniciativa doncs, té a la comissió informativa amb diferents propostes sobre, sobre aquesta temàtica, i molt especialment que retiressin la moció per tal de no fer-ne això un debat polític i sí un tema de treball que nosaltres agraïm. Començarem per tranquil·litzar a tothom dient que des de Serveis Socials no hem rebut cap sol·licitud ni cap cas doncs, que pugui atènyer amb aquest interès. I això succeeix doncs, perquè els Serveis Socials, i no tan sols nosaltres, sinó la resta d'entitats que estan treballant en aquesta temàtica, com pot ser Creu Roja, com pot ser Càritas, doncs, tenim una capil·laritat dins del que és la ciutat doncs, força important. Nosaltres estem en contacte amb els directors dels CAPs i ells al mateix temps doncs, amb tots els serveis de pediatria per tal de detectar qualsevol cas, estem parlant d'infants en aquest cas, qualsevol cas doncs, que pogués haver-hi sospita d'una malnutrició. Per altra banda, disposem de quatre educadors a temps parcial, a temps total i un a temps parcial, doncs educadors socials doncs, que estan en contacte amb les direccions de les escoles, estan en contacte amb els AMPAs per tal de detectar qualsevol també cas d'aquesta mena. Molt especialment, no les famílies, doncs, que en aquest cas les 709 que demanen beques menjador, sinó les famílies que es donen de baixa de les beques menjador. No hi ha cap cas de cap família que es doni de baixa del servei de beques menjador en la qual doncs, l'educador no hi entri i investigui i parli doncs, tant amb la família com amb la direcció de l'escola per tal d'escatir què ha succeït doncs, en aquell punt. No? També tenim tota la mainada doncs, que estan en els centres oberts i el projecte Natura, que venen a suposar més o menys uns 100 també joves, en aquest cas, i que també doncs, estan doncs, pràcticament en un control diari per part nostra. Per altra banda, també remarcar-li, sobretot fent esment a la pregunta que feia doncs, el senyor Soler sobre els nens doncs, que un cop passades doncs, el període escolar doncs, ara estaran en període de vacances, tenim 94 infants que doncs, els hi proporcionem el servei de casals i estades d'estiu i que, lògicament, en aquestes estades de casals i activitats hi entra també doncs, el servei de menjar, per assegurar-nos doncs, que estiguin complides doncs, amb els seus drets alimenticis. Espero que bueno, la informació els agravi. De tota manera, jo els hi faré arribar per escrit a tots els membres de la Comissió Informativa un informe més àmplia. Amb doncs, tota aquesta tasca que els hi acabo de donar, doncs, els hi ampliarem i, per suposat, sempre a disposició de qualsevol altre tema que puguin tindre en aquest cas. Gràcies.
Gràcies, senyora Casamitjana. Algun senyor Soler?
No, només una qüestió per... Els casals d'estiu, suposo, i les colònies o les estades que vostè diu, suposo que seran durant el mes de juliol, el mes d'agost, no hi ha casals, no hi ha estades. Com ho solventem, això, en tot cas?
Sí, senyor Granger.
Els casos es redueixen moltíssim i aleshores hi entren en joc doncs, el que són els educadors i cada cas doncs, és diferent. Llavors es busquen solucions molt individualitzades. Ara, li puc dir doncs, que la incidència amb la temàtica que ens estem referint és pràcticament nula.
Gràcies. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, en primer lloc una pregunta sobre el tema de la masoveria urbana. Periòdicament ens agrada saber com està l'estat. L'última vegada, fa uns mesos ja, se'ns va dir que hi havia gent interessada en fer masovers, però no teníem ningú interessat en posar la casa. Com que veig pels gestos que és probable que seguim sense tenir ningú o poca gent, la meva pregunta és aquesta, quanta gent tenim que vol donar la casa? Hi ha una cosa lligada a això, que és quina publicitat estem fent? Com estem informant de la possibilitat de fer masoveria urbana?
Gràcies, senyor Granger. Té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, segurament la setmana que ve tornarà a sortir una altra campanya als mitjans de comunicació convidant sobretot els propietaris doncs, a que es passin per l'Oficina Local d'Habitatge i explicar-los doncs, totes les garanties jurídiques que tenen en aquest cas. No? Ja tenim algun propietari que s'ha posat en contacte, que ha trucat per interessar-se sobre quines garanties, sobre com funciona això, i bé, això serà qüestió de que hi hagi el primer, i quan hi hagi el primer esperem que tot vagi doncs, una mica ja de baixada. El cert és que l'Ajuntament ha posat totes les bases perquè això sigui possible. Si no haguessin aquestes bases, aquestes garanties jurídiques seria absolutament impossible, encara que tinguéssim algun interessat. I bé, esperem que amb aquest segona tanda doncs, comunicativa i doncs, amb l'ajut de difusió doncs, que totes les forces doncs, que hi estan d'acord i creuen amb això doncs, puguin fer en els seus entorns, doncs, estic segur que tindrem doncs, mesures. Gràcies.
Gràcies. Senyor Bea.
Bé, gràcies. Anem avançant una miqueta. I ara això de la pregunta, el lament és que he llegit als mitjans, com cada any per aquestes dates, aquest any la notícia era diferent. El cap de la mina no farà vacances. Altres anys és el cap de Can Mates i el cap de Vall d'Oreig tancaran, aquest any era així, no sé, m'ha sobtat. És aquest el lament. Un cop més tenim del 29 de juliol al 31 d'agost un sol cap, no només per la saturació possible, sinó perquè, ostres, ho hem dit mil vegades, però la persona que a la Floresta li agafi qualsevol dolència i que hagi d'anar ràpidament, doncs ho té francament fotut. Penso que hauríem de... No sé què hauríem de fer, però és el meu lament d'avui. Prec, guió lament.
Doncs moltes gràcies, senyor Granger, si vol
gràcies,
comentar.
Gràcies, senyora repetir que no és l'Ajuntament qui pren la decisió, que pren la decisió doncs, de tancar el mes d'agost doncs, el cap de Vall d'Oreig i el cap del Turó de Can Mates. Cert és que el primer any, doncs, lògicament, ens va neguitejar a tots, l'equip de govern, els primers, doncs, que s'estenguessin un cap en aquell moment per tal de què podia succeir. Realment doncs, va ser doncs, un neguiteig doncs, infundat perquè les coses van funcionar raonablement bé. L'any passat doncs, es van llimar sobretot els aspectes de mancances administratives que tenia el cap de la mina per les cues que s'hi feien. Aquest aspecte s'ha solucionat i, vaja, d'acord amb els serveis doncs, de salut doncs, de comarcals, doncs, en fi, tots tenim la consciència doncs, que ens en sortirem prou bé i que, en general, doncs, podem estar tranquils que la població està ben atesa.
Gràcies. Senyor Pros, té la paraula.
Gràcies. És dirigida, sí, suposo que el Jordi, el 16 de maig d'aquest any, 105 treballadors i treballadores de l'Ajuntament van entrar una sol·licitud per registre en la qual demanaven dues coses, que el 12 d'octubre i el 6 de desembre l'Ajuntament estigui obert per poder treballar voluntàriament les persones que ho considerem oportú, i que l'Ajuntament faci els pagaments dels impostos de l'IVA i l'IRPF a través de l'Agència Tributària Catalana. Bàsicament, per saber si se'ls havia donat resposta i com estava la situació de tot plat.
Molt bé. Senyor Puigneró, té la paraula.
Encara no els hem donat resposta, però estem estudiant aquesta proposta i sobretot pel que fa al pagament dels impostos, que no estiguem cometent, en aquest cas, doncs, cap infracció en aquesta tributària. Però la voluntat va, diguéssim, en aquesta línia.
Gràcies. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Bé, al principi, a l'apartat de pregs i preguntes, han vingut els veïns de la Serreta i ens han fet un parell de preguntes. Nosaltres no hem acabat de... Bé, diguem-ne, hem tingut algun dubte amb la resposta que li ha donat el regidor de territori i els volíem fer les mateixes preguntes. També som conscients que l'apartat d'abans no queda en acte i aquest sí. La primera... Quin procediment s'ha seguit a l'otorgament de la llicència aquesta que comentaven els veïns al voltant del Pinar? I si ens pot explicar d'una manera més pausada, si pot ser, el tema de la llicència. I l'altre, el calendari d'execució de les obres aquestes lligades a Telefònica, que sí que vostè ha dit que no se sap mai quan acabaran, però el que sí que li demanaríem és que ens passés un calendari orientatiu, encara que no ens pot posar el quan acabaran, però sí per carrers, quan començaran per carrers. Gràcies.
Bé, pel que fa... Ai, perdó.
La segona pregunta també és al regidor del territori, si vol li faig seguida.
És que ja n'ha fet dues.
No, bueno, he fet les d'allò.
No, sí, però n'hi ha dues.
Dues.
Ah, vale, doncs.
Val. Doncs si contesta, senyor Casajoana.
Aviam, si m'explico millor que al principi. Quan es sol·licita una llicència en terrenys que estan afectats pel planejament, si no es modifica l'objecte amb el qual es mantenen fora d'ordenació, que és una figura legal de poder mantindre una edificació en l'estat en el que està fins que no es destini a un ús diferent, el procediment que mana la llei és sol·licitar una llicència provisional. Aquesta llicència provisional l'autorga l'Ajuntament, però amb l'autorització vinculant de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui resol prèviament l'expedient. Prèviament a aquesta enviada a l'àrea metropolitana hi ha un període obligatori d'exposició pública, i així es va fer en aquest expedient, perquè el Col·legi del Pinar pogués fer unes obres d'adequació de les grades de les pistes poliesportives que fa servir habitualment. Aquestes obres estaven en un 85% fora de la línia d'afectació de vialitat i consistien bàsicament en fer unes grades noves. La part de vialitat, l'afectada de vialitat, era només una qüestió de paviments i de modificació, de lleugera modificació de cotes. Per aquests motius es va fer tot el procediment, que és portar-ho a fer una exposició pública, portar-ho a l'àrea metropolitana, l'àrea metropolitana va resoldre i nosaltres hem concedit la llicència. No sé si m'he explicat bé. Sí?
Molt bé, gràcies.
Molt bé.
No
es mereixen.
I la segona pregunta.
I la segona pregunta és, Telefònica es va posar en contacte amb nosaltres a primers de juny per notificar-nos que dividiria les obres de soterrament de Telefònica en quatre àmbits. A primers de juny, iniciaria primer, el segon l'iniciaria a mitjans finals de juliol i el tercer i quart no tenia data prevista concreta, però pensava fer-ho al llarg del trimestre de tardor, quart trimestre. En el primer cas, en la primera i la segona fase ens va donar uns carrers, que si vol li llegeixo o li dono després perquè els tinc aquí guardats, però eren la meitat de l'àmbit i pel que fa a la resta dels dos àmbits es posarien en contacte amb nosaltres per determinar-nos com dividien els carrers restants i quan iniciarien les obres del tercer i del quart sector. En aquests moments no tinc les dates, en el moment que les tingui, juntament amb els veïns de la Serreta, doncs els hi faré arribar, a mi ho tinc aquí. Primera fase, carrer Pere Mas, carrer Sant Joanistes, carrer Cànem, carrer Lli, carrer Molí de Valldoreix, carrer Barceloneta. La segona fase, a inici 1 de juliol, que ja ha passat, que s'estan fent les obres, a més, perquè les vaig anar a veure jo personalment la setmana passada, carrer Menta, Font d'en Saladrigues, carrer Orenga, carrer Cirerer Arbó, carrer La Rueda, carrer Préssec i carrer Albercoc. I com ja li comentava, quan tingui les dates de la tercera i la quarta fase, doncs els hi faré arribar. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Si faig un agraïment, em compta com a pregunta? Vull agrair al senyor Romero que s'hagi posat en contacte amb el veí de Valldoreix que té el quiosc de Mirasol per intentar resoldre la setmana que ve, desencallar aquell tema que nosaltres fèiem el prec el mes passat. No és una pregunta tampoc, sinó és una estirada d'orelles. Ho sento que l'última intervenció ha de ser dura, perquè en el passat Consell de Barri de les Planes vam trobar una situació una mica incoherent, jo crec que una mica de falta de respecte pels veïns de les Planes i concretament pels veïns de Can Borrull. Després de més de 3 hores d'iniciar-se el Consell de Barri, un dels punts de l'ordre del dia era precisament informació sobre Can Borrull. Arribat a aquest punt, se'ns va exposar una carta molt breu, de 7 o 8 línies, excusant la presència i la informació del regidor de territori que acaba de parlar, del senyor Pere de Casajoana. A nosaltres ens sembla lamentable, ens sembla vergonyós i una falta de respecte pels veïns que ja hi eren, que estaven esperant trobar una sortida de que fa més de 20 anys que estan amb el tema i amb l'urbanització, ja sabem de quin tema estem parlant, de l'urbanització i del mur de contenció. I, per tant, en aquella carta també se'ls emplaçava pel dia 25 de setembre. Home, són uns veïns que han esperat molt i que jo crec que no se'ls pot tractar d'aquesta manera. I si es té la intenció de no portar-ho en la informació en el Consell de Barri, jo crec que en la primera, quan es fa l'ordre del dia, es diu això no es podrà dur a terme perquè no hi és el regidor de la cosa. Això ens fa pensar una altra cosa, per això l'estirada d'orelles, ens fa pensar que creiem que potser hi hauria d'haver-hi més representació dels regidors quan es tracten determinats temes en alguns consells de barri. Per tant, li demano a la senyora alcaldessa que hi posi una mica d'ordre en aquest sentit, perquè la situació que es va viure, doncs, si més que no, va ser lamentable i creiem que els veïns no es mereixen tenir això. També li he de dir que el senyor Puigdomènech, doncs, va intentar, d'alguna manera, apaivagar una mica la situació, però jo crec que quan hi ha coses d'aquestes, com a representants i més de l'equip de govern, hauríem de ser curosos a l'hora de presentar-nos davant de la ciutadania. Només volia dir això, no pretenc que em responguin, si volen respondre, em responen, i com que ja no podré parlar més, bones vacances a tothom. Gràcies.
Gràcies. Bé, segur que si el senyor Casajoana no va poder assistir és perquè tenia, doncs, un motiu i, per tant, som persones i no podem estar sempre a tot arreu i, per tant, li contestarà, doncs, el senyor Puigdomènech, que sí que va ser al lloc i, per tant, podrà, doncs, dir què és el que va succeir. Vostè ens dona sempre la seva versió, doncs el senyor Puigdomènech, com a president del districte, també donarà la seva. Gràcies. Sí.
Parlat d'estirades d'orelles, em sembla lamentable que l'única conclusió que extregui del Consell de Barri, que realment jo crec que va ser una sessió memorable de participació i tal, sigui precisament aquest punt. Ho trobo lamentable. Però en qualsevol cas, jo crec que, primerament, amb el compromís ferm del regidor, que no podia venir en aquell moment, que li vaig demanar explícitament, donar una data en el qual jo sé, potser no puc dir més del compte, però jo sé que hi ha un compàs d'espera en què a lo millor pot donar-los una sortida a algun dels problemes que tenen entre mans i que necessita un cert plaç. La veritat és que en fa un gran massa, realment. I si vostè m'ha estirat les orelles, jo li estiro les dues també.
Gràcies, senyor Puigdomènech. Senyor Soler, digui.
Jo, em sembla que, no sé, potser m'explico malament. Potser podríem fer una enquesta aquí a la sala, no? Però no fa falta. A vostè no li he estirat jo les orelles. Li he estirat les orelles al regidor de territori per no venir a donar explicacions o per trigar fins al dia 25 de setembre a donar explicacions als veïns de Camp Borrull. I permeti'm, si vostè creu que jo he fet una conclusió simplista, que l'únic que en trec d'això, del Consell de Barri, és això, disculpi, però em sembla que estem en mons diferents. Gràcies.
Bé, en qualsevol cas, que tingui un bon estiu.
Bé, sense res més a dir, molt bones vacances a tots i que descansin i ens veiem al setembre.